Vinga, va, 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Deien que volíem parlar de cinema com cada divendres. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Deia, quan he entrat a l'estudi, que t'he volgut fer un petit canvi.
Bueno, mentre no ho canvies a mi.
A mi no, home, no. A mi m'agraden els petits canvis. Canvi de sintonia.
Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
És que m'agrada molt. Ja està.
Una mica el guateque, ara, aquí, aquest...
Una mica guateque és. Una mica guateque és, però m'agrada molt aquesta sintonia.
Ja,
m'agrada
molt compro, ja
aquesta
compro,
pel·lícula, ja. També. Escolta'm una cosa, què? Top 5 d'avui?
Avui sí que agafem un tema una mica controvertit,
sí?
Si podem dir així, perquè... Ai. Avui decidim fer una mica el top 5 de les millors pel·lícules sobre conspiracions.
Mare de Déu.
Com d'aquí a no caure l'error que molta gent fa, que és sobre teories de la conspiració. Perquè les teories de la conspiració són teories. Exacte. Entre ells, pajareros com Michael Bay, que ha fet fa un any i mig va estrenar la pel·lícula aquesta, Songbird, que era una pel·lícula superfeixista, que parlava sobre totes les teories de la conspiració que hi havia sobre la pandèmia, coronavirus i el que passaria aquí. Mig termini. Tot això hem decidit fugir. De tot això, i entrarem més en el terme gairebé clàssic de la conspiració, és a dir, grup de persones o més que persones, gente poderosa.
Gente que domina.
Exacte, a la sombra, que vol fer alguna cosa o protegir-se d'alguna cosa o protegir alguna mentida, etc. O derrocar un govern, derrocar una persona o silenciar una persona, que és una cosa que sempre fa aquest tipus de...
Sempre fa gracieta.
Llavors, sí que està molt lligat una mica a les bones pel·lícules sobre aquest tema, estan molt lligades al tema del periodisme normalment. Perquè moltes vegades, si fas pel·lícules sobre conspiracions però no hi ha res tampoc contrastat o no està basat en fets reals, en una cosa que ha tingut solució, teories de la conspiració.
Clar.
I això hem decidit... Nosaltres no som d'aquests.
De fugir,
anem, anem rascant les mascaretes a veure si en tenen larves o aquestes coses. Nosaltres anem a les coses fets. I el top 5 està molt marcat per Hollywood aquesta vegada, però és que a vegades fan les coses bé.
Sí, eh?
Sí.
Val. Va, comencem aquest top 5 per aquesta.
Te digo que esos son productos químicos.
Veo documentos que no entiendo.
Ocultan algo.
Ese producto. ¿Qué pasa si lo bebes?
¿Beberlo? Es como decir qué pasa si me como un neumático.
¿Y si lo que está matando a esas vacas está en el agua que beben?
En DuPont, vivir mejor mediante la química es nuestro ADN.
Tienes que decirme qué diablos pasa.
DuPont ha estado envenenando conscientemente a 70.000 residentes desde hace 40 años.
Com agraden, Víctor, aquestes veus de Hollywood. Te digo que esos son productos químicos.
I això, el trailer és una pel·li, ja.
Sí, és
increïble. Aquesta pel·lícula és Dark Waters,
sí?
Que t'explica la història real de l'advocat, el Robert Bilott, qui va descobrir el que podríem dir una de les conspiracions industrials més grans de la història d'Occident, entre cometes, perquè... Tot el que és l'altre continent asiàtic, la gent no va encara fer pel·lícules i en podríem fer un munt. La qüestió és que està basada també en el reportatge del New York Times Magazine, en el qual l'empresa DuPont, una indústria química, per fer el teflon amb el que es feien abans les paelles i tot aquest tipus d'electrodomèstics de la cuina, van fer servir un element que era molt tòxic a nivell residual. I llavors no van avisar ni al Tato i van començar a abocar una quantitat de residus immensos, tots verinosos, a una zona de Carolina del Sud. I a partir d'aquí, clar, durant dècades i dècades i dècades, hi havia gent que tenia malformacions, càncers, problemes molt greus. I era un punt de dir, doncs, no ho investiguem perquè és allò, el campo no li importa a ningú, un estat que tampoc és important per gent dels Estats Units. I aquest advocat va rebre per part d'un familiar una persona afectada i a partir d'aquí és la història de com comencen a gratar i mai millor dit excavar tot el que es troben i com intenten posar en escac a la indústria DuPont. El punt graciós també, que aquest és el punt una mica hollywoodiense, és que l'advocat protagonista treballava per aquestes grans indústries protegint-les. Llavors fa una mica aquí de canvi de jaqueta en el bon sentit per descobrir què està passant. La recomano molt, i la poso més la cinquena perquè sí que té un punt més romàntic hollywoodiense, però jo la recomano molt perquè està molt ben contrastat, sobretot la feina i els testimonis dels afectats, que sí que són ficcionats, no ficticis, sinó ficcionats en el punt de segurament no és tan idíl·lic com et permet un guió cinematogràfic, però és que les coses, si no, no seria, seria més un documental.
Clar, 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 clar. La tenim a plataforma o no?
Aquesta està a Rakuten, a Apple i a Google Play, que és aquesta de mena de plataforma que tenen allà.
Mena de plataforma,
sí, és
eh?
Una cosa que és estranyíssima.
No, la quarta, va. M'agrada molt aquesta.
Aquest és un temazo de Mobb Deep, però ens situem en l'ecosistema una mica nord-americà a finals dels anys 90, o sigui, 1999, on evidentment existeix ja una cultura molt forta als Estats Units que ja té un punt de crítica constant al poder, i llavors crec que per això es va poder començar a fer aquest tipus de pel·lícules, perquè aquest tipus de pel·lícules, si ens haguéssim anat als anys 80 o 70, segurament no haguéssim passat ni els filtres mínims de la censura, el Cody Hayes i totes aquestes parafernàlies que tenen allà en el país de les grandes libertades. I aquesta és la primera gran bufetada que li donen a la indústria tabacalera des de la indústria cinematogràfica, que és la pel·lícula El Dilema, que la protagonitza l'Al Pacino. I és una mica la història també real de com el gran programa dels 60 minuts de la CBS, que anys enrere havia tractat també els temes com que si el Watergate, no tant de la seva perspectiva, perquè és cosa del Washington Post, però sí grans reportatges contra la política dels nivells de Washington. I aquí, clar, li apareix l'Al Pacino, que és el productor de la CBS, aquest cas sobre un membre de la indústria de Brown and Williamson, que és una d'aquestes grans tabacaleres americanes que no sé quin paquet de tabac donen, perquè és allò, intenten tampoc no entrar-hi.
Déu-n'hi-do el que ha rebut, per cert, en aquest sentit, Philip Morris.
Sí.
Que en té algunes pel·lícules
que va començar... Clar, és a partir d'aquest gran fet, com és El Dilema, que després va començar a introduir-se el fet de que, bueno, al final els informes mèdics tenien raó. I en aquest cas és com aquesta empresa va introduir un element absolutament addictiu i hi feia encara més addictiu el tabac. Llavors és la feina periodística de com ho troben, i és aquell punt de conspiració, no tant per la tabacalera, però com té tant poder, ja de manera pròpia s'autocensuren des de la CBS. Uh-huh. Llavors aquí és quan es comença a gratar i es comença a gratar que hi ha uns interessos econòmics per dalt, i és una mica la lluita aquesta de la integritat periodística amb descobrir la veritat, el que t'arrisques en fer-ho, i has de començar a fer una mica de baròmetre de si tu quedes o no aquest producte, perquè podíem fer un reportatge a mitges, donar-ho a entendre, no donar noms, no entrevistar la persona que és el xivatazo, que és el Russell Crowe, el que li exposa l'Al Pacino. I per què crec que és molt important aquesta pel·lícula? Perquè fins i tot és una autobufetada Hollywood, entre cometes, perquè hi ha molts interessos de les tabacaleres que no se centren en el tabac, i històricament imatge. Hollywood s'ha vist molt pentinat per les grans indústries.
Clar, quan parlem del món de la tabacalera i en aquest sentit en el món del cinema, hem d'entendre, com es deia el Víctor, que una tabacalera no és només vendre tabac als Estats Units, sinó un gran centre de poder. No sé si en aquest sentit, ara et deia, déu-n'hi-do les bufetades que ha rebut a l'última dècada a les tabacaleres nord-americanes per part de la indústria del cinema, m'atreviria a dir també, o sobretot, un dels primers episodis, ara ho dic de memòria, de Mad Men, també li fot a la indústria de la tabacalera, sí. I déu-n'hi-do la duresa amb
què ho fa. És aquest punt de perspectiva des dels anys ja 2005, 2006.
Exacte. No sé si en aquest sentit a les sèries se'ls hi deixa un marge més de bufetada que la indústria del cinema, pròpiament.
Sobretot per recorregut, si et centres en una pel·lícula ho has de comprimir moltes vegades en molt pocs temes, o sigui, no pots fer un desenvolupament de moltíssimes categories com et permet una sèrie. Llavors, si li passen dos o tres episodis, jo recordo, per exemple, la Lao Oeste de la Casa Blanca, hi ha dos episodis que se centren en com el govern està pagant 4, 5, 6, no pagant sinó financiant, perquè ja el sistema de justícia funciona diferent, però el departament aquell de justícia que tenen independent, com els no els hi arriben els fons, perquè ells diuen nosaltres estem combatent amb 6 advocats i són 45 i només és una tabacalera, i ells destinen 6, 7, 8, 9 milions, nosaltres, i li pregunten i quant destinem nosaltres? $25,000. però aquí ja és com una mica un reflex. La gràcia d'aquesta pel·lícula és que van a assenyalar noms i cognoms perquè també està basada en un fet real.
I si m'agradava, per cert, la tenim a plataforma, el dilema?
Aquesta no.
No, eh?
Sí, haurem d'esperar una mica.
Si m'agradava aquesta quarta proposta, la tercera ja.
Y la verdad es que en este país algo va muy mal, ¿no?
Usted lo diseñó, señor. Quería que fuera infalible, me dijo en cada televisor de Londres.
Crueldad e injusticia, intolerancia y opresión. Antes teníais libertad para objetar, para pensar y decir lo que pensabais. Ahora tenéis censores y sistemas de vigilancia que os coartan para que os conforméis.
Cámaras.
Y os convirtáis.
Necesitamos
en
cámaras.
¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Quién es el culpable? Bueno, ciertamente unos son más responsables que otros y tendrán que rendir cuentas. Pero la verdad sea dicha, si estáis buscando un culpable, solo tenéis que miraros al espejo. Sé por qué lo hicisteis. Sé que teníais miedo. ¿Y quién no? ¿Guerras? ¿Terror?
De quina maravilla de pel·lícula. V de Vendetta.
V de Vendetta, que jo la reivindico molt i la poso a la tercera perquè entenc que existeix una espècie com de culte molt gran al voltant de la pel·lícula. Jo crec que se l'ha de posar en el seu lloc sense rebaixar-la. És a dir, V de Vendetta té la capacitat de que, per exemple, les meves generacions 90 o fins i tot alguns 80, és la primera gran pel·lícula referencial d'una mica el despertar político, sí, de molta gent. Perquè quan parlem de conspiracions, clar, la gràcia és que aquesta és una conspiració fictícia, entre cometes, perquè és basada en la novel·la gràfica de l'Alan Moore, en el qual el Regne Unit es veu abocat a un procés polític dictatorial, gairebé una dictadura moderna, sí, absolutament, perquè ve precedida per una conspiració de grans poders que fan mans i mànigues per instaurar-se en el poder. Llavors aquí també és l'altra conspiració per sota, més terrorista, entre cometes,
sí,
que vol derrocar aquest govern, entrant ja aquí en tota la que és la filosofia política. I jo perquè la reivindico molt, perquè crec que V de Vendetta, si fuig del mainstream pop, perquè ens agradi o no, Anonymous porta la màscara, per exemple, de Guy Fawkes,
sí,
o se li ha donat molta pàbula en moltes frases que diu tretes de context fetes servir en altres coses, l'ultradreta ha fet servir fins i tot eslògans de V de Vendetta,
wow,
i és perdre el focus del que realment està explicant, sinó que és un cas molt concret, molt fictici i amb uns elements britànics, si li vols dir així.
S'ha d'agafar, entenc jo, gairebé, que sí que et fa plantejar moltes coses serioses, però és una pel·lícula molt, molt còmic.
Sí,
no?
Jo crec que és una pel·lícula per introduir-te, per obrir-te una mica la gran curiositat, perquè a vegades sempre et diuen, no, comença per les coses fàcils, no tens per què, sinó aquesta és contingut molt profundament polític, filosòfic, social, el que tu vulguis, però sí que estan fets en uns marcs que la pot veure el teu cosí de 13 anys, en el sentit de començar a veure coses que estan molt marcades i no li donen molt més recorregut perquè ja t'ho fa fàcil, és molt transparent. I jo crec que V de Vendetta és la gran porta per poder introduir-te, si ets jove, sobretot, a aquest tipus de contingut més polític. Més sobre les conspiracions, sobre què pot arribar a passar, o perquè no t'ho has de creure tot, sinó, no pel fet de no creure-t'ho, sinó per tenir esperit crític, que és el que sempre reivindica l'UV. Per això té aquesta capacitat tan gran cultural d'explicar-se, de fer referències al cinema, a les obres de Shakespeare, etc. Perquè ser un conspirador no té per què ser un tarat amb una escopeta i una camioneta, sinó que hi ha algun contingut darrere. Potser és més extremista o no, podem entrar en el debat o no, que és la part que li dona amb la Natalie Portman. Si tu ho has decidit, tu has fet els passos, jo tampoc t'he estat obligant. Aquest és el punt, i per això a mi m'agrada tant, perquè si fuig del mainstream, és una immensa pel·lícula.
Compte, però un dia en parlarem, si et sembla bé, Víctor, d'aquelles pel·lícules en si t'agafes el missatge molt al peu de la lletra, sí, perquè sí que és veritat que s'arriba a justificar allò de si
la violència,
de si la violència sí, pot ser o no considerada un arma presa.
Clar, el fet
si el fi justifica l'ús.
Exacte,
medios,
i el fet potser que ho fa diferencial és una mica el punt feixista del poder que hi ha en aquell moment, i al final sí que et fan anar una mica més enrere, als anys 40, en el qual tu el feixisme, bueno, asseure't a parlar amb ells, poc.
Aquesta sí la trobem.
Aquesta està en tota la plataforma.
Totes, eh? Anem cap a la segona, va.
Que aquesta per mi és una immensíssima joia. Si abans parlàvem de la introducció una mica al político-social cinema, aquesta potser deu ser una de les que s'asseuen allà al tron de marbre i estan a l'Olimp d'aquesta categoria, que és Z, o sigui, és una Z amb un punt, del director Costa Gavras, que per cert el seu fill fa poques setmanes va estrenar pel·lícula també político-social a Netflix, que es diu Atenea. La recomano molta gent que la vegi, perquè crec que ve de família el fet d'introduir-se en aquests temes socioeconòmics, sociopolítics, etc. I Z és una mica el problema que hi havia en els anys 60-70, perquè és una producció argelina, perquè no la va poder fer on pertocava, perquè explica una mica la situació política que es vivia a la dictadura grega entre els 60 i els 70. Llavors, els noms sí que estan una mica ficcionats, no del tot, però ja la base principal sí, perquè és l'assassinat del polític d'esquerres, el grec Grigoris Lambrakis, que era l'únic que tenia la capacitat una mica de mobilitzar les masses i intentar lluitar contra la dictadura aquella dels coronels i tota aquesta gentota que es va instal·lar allà a Grècia finals, bueno, entre mig dels 60 i finals. I per què dic que és la gran introducció? Perquè converteix una pel·lícula que, si no tens esperit mínim crític o esperit mínim de fer una mínima lectura, és un thriller. Vale. És un thriller com podries agafar qualsevol altra pel·lícula hollywoodiense, en el sentit de que hi ha acció, hi ha un assassinat, hi ha una persecució, hi ha les forces policials i les forces dels serveis secrets que van buscant quins són els que queden al voltant del moviment polític. Però la introducció forta és que no defuig cap mena de discussió filosòfica, política o social. Llavors, mentre tu estàs tenint un ritme frenètic en moltes escenes, en altres t'exposes situacions que es van viure al cor d'Europa, bueno, tampoc al cor, però al sud d'Europa, quan ja s'estaven mobilitzant moltes zones, en plan, aperturismes... Clar, també és l'època del maig del 68, clar, una mica. I al costat, no tant al costat, però la tenen prop, França, i Costa Gavras és francès. Llavors, és aquest punt una mica que recull aquelles pulsions de que els cineastes no tenen per què defugir les seves pròpies ideologies polítiques ni exposar les conspiracions que sí que van ser reals. Perquè al final una conspiració no tenen per què ser 25 il·luminatis tancats en una oficina d'un banc intentant derrocar un president del govern, sinó que poden ser els mateixos membres del govern o d'una dictadura o d'un govern democràtic, entre cometes, si li volem dir així, intentant assassinar la dissidència política. I això també són conspiracions. No només ha d'anar d'un costat a l'altre, sinó que pot anar de l'altre cap al costat.
Plataforma, sí o no?
Aquesta, Filmin.
Filmin, i si no, tenim Atenea a Netflix, eh?
Atenea.
Mira, jo me l'he apuntat. Jo crec que la veuré avui, fins
tal que te la recomano molt.
Anem a, com diu aquell, en el número 1, el millor dels millors. Clàssic de clàssics, eh?
És que aquesta, si no està la número 1 com a conspiració, és que és impossible. És a dir, Todos los hombres del presidente, que ja el nom ja és que, bueno, posa't de peu. Rimbombant, dir el que vulguis, de l'Alan J. Pakula, amb el Robert Redford i el Dustin Hoffman fent de Bob Woodward i Carl Bernstein, els grans periodistes del Washington Post, que van descobrir el Watergate. Sí que és veritat que no és una gran sorpresa parlar del Watergate. Sí que entraríem aquí en fer voltes en un pal, perquè tothom coneix el cas, tothom coneix qui va ser Nixon i què va fer i per què ho va fer i l'època del Vietnam, etc. I tenim la pel·lícula anterior de fets, que és Los Archivos del Pentágono, la de Steven Spielberg.
Sí, senyor.
Però aquesta la poso a part, la número 1, perquè la capacitat d'explicar la conspiració i la investigació periodística és tan bona per dos elements. Un, el guió. Perquè sempre repetim el mateix, el segell aquest hollywoodiense, entre cometes, que tu veus els clichés d'una hora lluny, i en aquest cas no ho és tant. És a dir, si per primera vegada descobrissis el nom del Watergate, o de Nixon, o dels dos periodistes, la pel·lícula et mantindria en vilo, com si estiguessis seguint els reportatges que anaven fent poc a poc els dos periodistes, perquè la gent es creu que va sortir allò a 17 pàgines en un dia al Washington Post. No, es van anar publicant poc a poc, i el que anaven descobrint...
Va ser un Wikileaks.
I el Mark Fell, el Garganta Profunda, i com es troben amb ell al Parkings. I el segon element és el de la cinematografia, és a dir, la fotografia del Gordon Willis, aquelles capacitats de donar-te l'ambientació mística, no tan romàntica de les redaccions ni de la feina periodística, sinó la que és més a l'ombra, sí, la penombra.
La que no es veu.
Veus molts clarobscurs en una pel·lícula que és en color, una mica saturat, perquè me'n recordo molt aquells blaus dels pàrquings,
sí,
o quan entren a l'ascensor que se'ls tapa mitja cara, que sembla un anime, allò, i em sembla una fotografia impecable. I a part de com ells dos aconsegueixen crear-li molta personalitat als periodistes, perquè és una dualitat, normalment sempre es fa un, o un advocat, o un fiscal, o no sé quantos, però no li dona tant la personalitat com perquè se centri només en ells, sinó que se centri en el voltant de tota la història. I clar, és que aconseguir tots aquests elements i explicar-te una de les pitjors conspiracions de la història dels Estats Units, i potser de l'hemisferi nord, del segle XX,
sí, sí, sí,
la converteix en la número 1 segur de la del nostre top 5.
Todos los hombres del presidente, on la podem veure?
Aquesta la podem veure a HBO i a Filmin.
O sigui, ho tenim fàcil per veure-la. Mira, em sumo amb dues recomanacions més. T'anava a dir una, però em sumo amb dues recomanacions més. La primera, abans la comentàvem, quan m'has dit avui tractaré aquest tema de les conspiracions. Poder sí que és veritat que és més el que comentaves a l'inici. És més teories de la conspiració, sí, que conspiració, pròpiament dita. Conspiració.
La del Mel Gibson.
Mel Gibson.
Crec que en anglès era conspiracy theory o alguna cosa així.
Exacte,
ja directament.
Sí, 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 sí.
I sí que és una mica això del senyor amb una trompeta i
taxi que està com un llum,
que aquí està la gràcia de la ficció, de que, bueno, comença a descobrir-se que potser no era un senyor amb una trompeta.
Exacte, exacte, que em sembla meravellosa. I la segona, mira, me la trec de la màniga, ni és el dia ni és el tema, però ara deies, normalment és un periodista, un advocat, i has dit un advocat, i jo no em puc treure mai del cap, sempre que escolto un advocat, veredicto final.
Opa. Que és haig de sortir màgia fora amb el micro a cridar Paul Newman.
És que màgia, aquesta pel·lícula. En fi, anem cap a la notícia de setmana?
Per favor.
Señoras y señores, Howard Hughes.
Un poco de aventura.
Sea malo, señor Hughes.
Podríamos fabricar un avión capaz de volar en la subestratosfera.
Estás perdiendo $25,000 diarios con esto. Podrías perderlo todo.
No lo perderé.
Ay, que sé per on vas.
Ja veuràs per on vaig. Aquesta setmana també ha sigut una mica difícil de fugir del friki mundial que ara mateix tenim una mica sobre la taula.
Friki mundial,
a les xarxes o a les multiempreses, sí, que es dediquen a la tecnologia, i és Elon Musk.
Home.
I ara amb la ja assegurada compra de Twitter, sí, que sí, està fent, sí, servir com si fos una joguina, que el dia 7 de gener, no el 6, el 7, el nen ja s'ha cansat,
sí, sí,
perquè va fotent crits i va estripant el paper i el que tu vulguis.
T'ha pagat, eh? Vol que sigui Paganini, sí, sí, Twitter.
Vol fer tantes coses. I és aquest punt de histerisme d'un multimilionari, que aquest ja podríem dir-li multimilionari.
Sí. Elon Musk qual em comença a semblar un dels dolents de Bond.
Jo crec que ell és el que entrena els dolents de Bond. O sigui, és el punt aquest de, bueno, aquest senyor no està per agafar-lo amb una regadera, no, està per agafar-lo amb dues. Sí, i l'única comparativa que he trobat, per no entrar en l'aspecte friki, perquè jo crec que no és tan friki Elon Musk, sinó que és una mica una barreja entre malo de bon, però o villano,
sí, sí, sí,
d'una pel·lícula bastant xunga, és l'aviador de Martin Scorsese.
Sí, senyor.
No en el sentit d'agafar-los els dos des de la perspectiva tan negativa, sinó en el fet d'aquesta batiburrió cerebral que tenen, perquè els hi va 300.000 per hora i deuen tenir un IQ de 450 per cada neurona. És una cosa increïble. Però és aquest punt també dels clarobscurs d'aquesta mena multimilionària, és que es cansen cada dos per tres d'una cosa amb l'altra. És que amb Howard Hughes, que per qui no el conegui, i l'aviador, entre cometes, és aquell milionari que controlava una aerolínia, va fer pel·lícules en els inicis de Hollywood, uh-huh, va guanyar un parell d'Oscars, es va codear amb tota la flor i nata de la indústria,
sí,
i el punt que em recorda a mi d'Elon Musk és això, és en el sentit de que el Hughes salta d'un projecte a l'altre com si tingués pressa, no per acabar-lo, sinó per tenir 25 projectes a la vegada, i si fem la retrospectiva en l'últim any i mig amb Elon Musk, Tesla, Bitcoins, ara Twitter, ara vol reformular internet, que dius, noi, no sé, cura el càncer abans, perquè costarà menys. O sigui, és I amb el Howard Hughes era igual, o sigui, volia competir amb la Panam, volia fer pel·lícules que no es podien fer per tecnologia, ell volia tenir totes les dones que li agradaven possibles a vides i por haver, i a sobre aquest punt una mica de tics bastant nerviosos,
sí, eh?
I coses una mica estrafalàries, que Elon Musk, bueno, tampoc és que se n'estigui prou.
Martin Scorsese, eh?
Martin Scorsese.
El aviador, i la podem veure?
A Netflix.
A Netflix. Víctor Rodrigo, com sempre, escolta'm, un plaer de cinema parlar amb tu.
Sempre, com sempre.
Ho he dit una mica jo, d'això, eh?
Sí, ho ha girat una mica, no? El sujeto verbo y predicado, no, eh?
Un placer de cine, hablar contigo. En tornem a parlar el proper divendres.
Així serà.
Va, que vagi molt bé.